La lluita entre els ordinadors i les consoles pel mercat de videojocs ve de lluny. Ja a començaments dels anys 80, quan de fet començava tota la història de l'entreteniment digital, van començar les primeres lluites dialèctiques entre els partidaris dels ordinadors i els partidaris de les consoles. Els ordinadors no són màquines produïdes en sèrie que comparteixen les mateixes característiques tècniques des del primer fins l'últim. Cada ordinador és un món, i aquest és el seu gran problema i alhora el seu gran avantatge. Els ordinadors evolucionen, avancen a mesura que les empreses que creen la tecnologia la van posant al mercat. Les consoles evolucionen d'una forma molt més subliminal, molt més lenta. Molts fans de les consoles diuen que si realment t'agrada jugar a videojocs el que vols fer és posar play i començar a jugar, sense preocupar-te de configuracions complicades i de maquinària que mai acaba de donar la potència òptima. Els fans dels ordinadors, en canvi, diuen que la flexibilitat de les seves màquines els permet estar sempre a l'última. De fet, la darrera gran batalla entre aquests dos mons acaba de començar. Fins fa poc els usuaris dels ordinadors podien presumir de poder jugar a jocs en xarxa i que els usuaris de les consoles no podien fer-ho. Però això ha canviat radicalment des de mitjans d'aquest any i tant Sony com Microsoft han posat en marxa plans molt ambiciosos pels jocs online. El debat està més obert que mai. L'única cosa que és segura és que no hi haurà un guanyador clar ni a curt ni a llarg termini. De fet, no està clar si hi haurà un guanyador algun dia. Game over. Bona catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Avui al Game Over parlarem dels jocs que es basen en les tres dimensions, parlarem dels seus orígens i de la seva actualitat amb els Game Masters del programa i amb Arnau Rovira i Víctor Caballero, fundadors i responsables del portal especialitzat Notícies3D.com. Per l'argument d'avui ens situarem en algunes de les més dures batalles de la Segona Guerra Mundial. Escoltarem la presentació de l'esperadíssima tercera part de Commandos. Pocs usuaris dels ordinadors Macintosh dediquen les seves màquines als videojocs. De totes maneres, es programen videojocs per a aquest sistema. L'Sprite d'avui ens descobrirà que els Mac també juguen. Ja saps que si tens alguna consulta o ens vols fer algun comentari pots fer-ho enviant un correu electrònic a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Els videojocs que basen la seva espectacularitat en el seu desenvolupament en les tres dimensions han evolucionat moltíssim des d'aquell primer Wolfenstein 3D. Hem arribat a un punt en el que no se sap si la tecnologia limita els videojocs o si són els mateixos videojocs que posen límits a la tecnologia. Ens endinsem en aquest univers en tres dimensions amb aquest reportatge de Martí Espriu.
Tot i que el PC no és únicament una eina per jugar, els jocs d'ordinador han tingut un pes molt important en el món dels videojocs. Les grans aportacions del PC pel que fa a l'oci electrònic han estat des de la creació de gènere com l'estratègia, les aventures, el rol i els FPS, a la possibilitat de jugar online i també a la creació de mapes i ampliacions per part dels jugadors. Game Classics. Els jocs d'ordinador, tot i l'aparició de les consoles, s'han mantingut com una de les principals alternatives de l'oci electrònic, gràcies a l'aparició constant de millores tecnològiques dels seus components. Aquest fet ha significat que els jocs de PC hagin estat i siguin més avançats, pel que fa als aspectes gràfics i sonors, que els jocs de consola. Els jocs d'ordinador són la Fórmula 1, on els nous títols que apareixen fan ús de l'última tecnologia per oferir una millor qualitat d'imatge, so i, per tant, aconseguir una major espectacularitat i experiència. Però els grans avantatges dels jocs d'ordinador es paga un preu. I és que per aconseguir un ordinador d'altes prestacions és necessària una actualització freqüent de la targeta gràfica, la de so, el micro, la placa, els altaveus o el monitor. Un dels components més importants són les targetes gràfiques, encarregades de gestionar tot allò que apareix per la pantalla. Les targetes gràfiques són un component relativament nou. Fa poc més de 10 anys que van aparèixer, juntament amb l'aparició dels primers jocs en 3 dimensions, que necessitaven un hardware més potent. El mercat del hardware gràfic ha evolucionat d'una manera espectacular, agafat de la mà dels programadors i dissenyadors de jocs, i fruit d'això, avui podem gaudir d'una qualitat gràfica a anys llum del que ho eren els jocs fa 10 anys. Actualment, les dues grans marques mundials creadores de xips gràfics, ATI i NVIDIA, dominen clarament el mercat mundial. Tot i l'oligopoli, la gran rivalitat entre ATI i NVIDIA ha afavorit a usuaris i jugadors, oferint productes de gran qualitat i a preus molt competitius. El dualisme existent en els xips gràfics ha fet incrementar la compatibilitat dels jocs d'ordinador amb el hardware. És a dir, ara tots els desenvolupadors de jocs d'ordinador ho tenen més fàcil per a programar jocs, ja que les alternatives de hardware són més reduïdes. A més, la creació d'estàndards com el DirectX o l'OpenGL faciliten la feina als programadors i permeten crear jocs més optimitzats pel hardware existent. Tot i això, el clímax de la rivalitat entre ATI i NVIDIA l'han causat dos grans jocs que sortiran properament, Doom 3 i Half-Life 2. id Software ja fa un parell d'anys, des del E3 del 2001, que fetxandeja del seu Doom 3, basat en un nou i revolucionari motor gràfic que pretén consolidar-se com el rei indiscutible dels FPS. L'aparició en comptagotes de curts vídeos i espectaculars imatges dels jocs han causat una gran expectació mundial. El E3 del passat mes de maig, i quan tothom es tenia per suposat que el Doom 3 seria el joc de referència pel futur de la indústria, apareix per sorpresa i sense avisar la segona part del mític Half-Life. El joc Half-Life, creat per Valve Software, va ser un joc revolucionari en el gènere dels FPS d'acció, ja que mesclava l'acció més frenètica amb acció de pel·lícula. El joc estava construït en una versió millorada del motor del joc Quake, desenvolupat per id Software, i submergia el jugador enmig d'una pel·lícula de ciència-ficció on ell era el protagonista. Del joc Half-Life s'han fet centenars de modificacions i millores per part d'aficionats i jugadors. Un d'aquests mods és el famós i un dels més jugats actualment als cibercafés, el Counter-Strike. Valve Software va donar la gran campanada a l'E3 mostrant el Half-Life 2 i deixant amb un pam de nas els id Software amb el seu Doom 3. Va ser una gran sorpresa perquè ningú sabia res que estaven preparant la segona part del Half-Life. Els vídeos de presentació del Half-Life 2 no van deixar indiferent a la comunitat de jugadors. Tothom es va quedar bocabadat amb els gràfics hiperrealistes, una intel·ligència artificial fent honor al seu nom, una física i interactivitat amb l'entorn impressionant i una jugabilitat mai vista. Half-Life 2, també anomenat el Príncep, havia destronat el gran rei, el Doom 3. Tant ATI com NVIDIA han vist aquests dos futurs jocs com la clau de l'èxit en el mercat de les targetes gràfiques. L'expectació en la comunitat que s'ha aixecat amb Doom 3 i Half-Life 2 ha fet disparar les previsions de vendes de targetes gràfiques, ja que preveuen que els jugadors actualitzin els seus ordinadors per disfrutar plenament d'aquests jocs quan surtin al mercat. Tant ATI com NVIDIA han col·laborat estretament amb les companyies d'aquests jocs per garantir que els seus xips gràfics donaran el millor rendiment. De moment, NVIDIA s'ha costat més a Doom 3, ja que Microsoft ha pagat molts dòlars perquè els id Software adaptin el joc a la Xbox, que funciona amb una targeta NVIDIA. A més, els rumors diuen que ATI va ser la causant de la filtració de la versió alfa del Doom 3, cosa que va fer enfurismar molt a John Carmack, el màxim vudú de la programació del joc. NVIDIA sempre ha intentat l'estratègia de desprestigiar els estàndards com el DirectX i fer que els desenvolupadors dels jocs s'adaptin i programin en funció del seu hardware i d'aquesta manera aconsegueixin que els jocs funcionin millor amb els xips NVIDIA que amb els de la competència. A NVIDIA aquesta estratègia els hi ha sortit cara, ja que l'aparició del DirectX 9.0 desenvolupat per Microsoft ha estat molt ben rebut per la comunitat de programadors. En canvi, ATI ha apostat clarament per la tecnologia DirectX 9, i ha aconseguit posar en evidència que els xips NVIDIA rendeixen a un nivell inferior que les targetes amb xips ATI. NVIDIA ha sabut reconèixer el seu error a temps i ha rectificat la seva estratègia, dirigint-se cap als estàndards. Aquesta batalla l'ha guanyat de moment ATI, però la guerra continuarà de forma inacabable i culminarà amb la sortida de jocs com Half-Life 2, Doom 3, Deus Ex 2, Max Payne 2 i un llarg etcètera de jocs de gran qualitat. La gran rivalitat pel mercat del hardware entre NVIDIA i ATI i l'aparició imminent dels nous videojocs evidencia la bona salut del moment dels jocs d'ordinador, fet que afavorirà els usuaris i els aficionats dels jocs d'ordinador com nosaltres.
Game Masters. Doncs sí senyor, un gran reportatge intens i a més ple de contingut que intentarem anar desgranant de mica en mica en el Game Masters que comencem ara mateix. Entrem a la tertúlia del programa per parlar avui. Som l'Albert Murillo, l'Antoni Hortal, en Martí Espriu i en Jordi Selles. Benvinguts.
Hola.
Una setmana més i avui tenim el luxe de poder tenir entre nosaltres els fundadors i a més màxims responsables del portal especialitzat en aquest tema concretament que tractem avui, que es diu noticias3d.com i que són l'Arnau Rovira i en Víctor Caballero. Benvinguts al Game Over per primera vegada.
Gràcies.
Hola,
A veure, per introduir primer què és noticias3d.com i llavors entrem ja directament al tema del reportatge d'avui. Com sorgeix la idea de crear aquest portal especialitzat en aquest tema? Qui va començar? O sigui, com va sorgir i com vau començar a tirar-ho endavant?
Va ser una cosa més o menys entre els dos, entre el Víctor i jo, que ens agradava molt el tema i vèiem que aquí a Espanya estava una mica buit el tema d'una mica de profunditat en anàlisis de targetes de gràfiques, plaques base i tal, no estava gaire ben tocat. I vam començar a parlar, escolta, què et semblaria? Ah, doncs bé, doncs coneixes algú que pugui fer la programació? Doncs sí, doncs jo faré les anàlisis, però no sé què, i poquet a poquet doncs, es va animar ell a agafar el domini i ja vam anar tirant endavant.
A veure, suposo que hi ha d'haver, a banda del moment de dir els coneixements que necessites en el moment de tirar-ho endavant, hi ha d'haver tot un background, no? Tot un pòsit en el que llavors doncs, derivi el fet de fer una de les millors pàgines especialitzades que hi ha en aquests moments a casa nostra, no? Representa que vosaltres éreu jugadors aficionats al 100% o no? O va sorgir d'una altra manera les ganes de crear aquest portal?
Bueno, sí, la veritat és que el tema de reviews, de targetes de vídeo, anàlisis, benchmarks, jo feia molt de temps que me'ls llegia tots, francès, repetits, infinits, el tema gràfiques no tant li anava, però el tema plaques, CPUs i tot això sí. I doncs vam dir, pues, que en espanyol no n'hi ha, o n'hi ha, i toquen de refilón, i vam dir, doncs estaria bé, ja que ens agrada i ho disfrutem, doncs muntar una web i...
Com estructureu els continguts de noticias3d.com?
Bàsicament distribuïm la web entre plaques base, gràfiques, fem, dintre del tipus d'article, fem o avanços o anàlisis a fons, i dintre de cada anàlisi una petita introducció, una vista física de lo que és el producte i de lo que veu la persona quan ho va comprar, la manera d'instal·lar-lo en determinat cas i proves i una conclusió amb opinió personal nostra.
La gent en general té la sensació que hardware és sinònim a cosa tècnica, pesada, dura, no? Una cosa difícil de mastegar, no? Més entenent que el món dels videojocs és una cosa d'oci, diversió i joc, en teoria, no? Vosaltres esteu a l'altra banda.
Bueno, per nosaltres és... Bueno, per mi en concret, per l'Arnau és més jugador, jo soc més de tema tècnic i per nosaltres es veu més fàcil, però barallar-se de vegades amb un producte i treure-li el màxim profit no és qüestió només de punxar-ho a la màquina i veure que funcioni. No, tal com t'ho dona el fabricant és donar un rendiment, funciona bé en la majoria de casos i nosaltres dediquem una sèrie de temps a veure per on falla, com podem fer que faci millor. I és una bona part de l'article de cada producte, o sigui, exprimir a tope i de dir, aconsellar a la gent a veure com ho poden fer ells sense barallar-se tantes hores com hem fet.
Perquè evidentment la fiabilitat dels vostres resultats, o sigui, del que vosaltres poseu a la vostra pàgina, del fet que aquestes dades que vosaltres publiqueu siguin el màxim de fiables possible, respon directament llavors el prestigi que adquireix aquesta pàgina entre tota la comunitat, tant de jugadors com de gent que a nivell d'internet s'interessa pel tema de especialment aquest de les targetes gràfiques, no? de 3D o la resta de temes tècnics que tracteu vosaltres.
Sí, clar, per això tenim sempre des del principi molt clar que teníem que ficar una pàgina detallant exactament el hardware amb el que es prova la targeta de vídeo, per exemple, quina versió de drivers, quina versió de Windows, què has activat i què no has activat, perquè clar, és que no, qualsevol que ho hagi provat una mica sap que no tira igual amb un Athlon a 1700 que amb un Pentium 4 a 3 GB. No tira igual amb els detonators vells, amb els drivers, que amb uns optimitzats o el que sigui. Llavors, clar, sempre dius que no pots fer proves amb múltiples màquines perquè són hores infinites de tests. Doncs agafem una base que creiem que a la que aquella targeta està destinada, si és molt potent, doncs un PC potent, si no, doncs una miqueta menys, i et bases en preu-prestacions, explicar què tal es mou.
Nosaltres, en el reportatge anterior, dèiem que una mica l'inici, el boom de tot aquest tema de les targetes acceleradores gràfiques, que estan llavors, o sigui, el boom de les targetes de 3D o les targetes que donaven molta més potència al que nosaltres estàvem acostumats a veure en un PC, és a mitjans de la dècada dels 90, és així?
Doncs ara exactament m'enganxes així, sense avançar-ho, però Bueno, sí, va començar amb el MS3, amb el Savage, que va ser un intent d'acceleració. I després ja va venir 3DFX amb el primer Voodoo. Allò va ser el canvi més bèstia, però de llarg.
I només un dubte abans d'entrar ja directament en el tema del reportatge que ens tractava avui. Quan hi ha en el mercat aquest de les targetes de, com ho diríem això en termes de marketing, l'obsolescència, o sigui, el fet de que les marques preparin un producte ja sabent que ells tenen una cosa que és millor però que la posen al mercat per vendre-la i ells s'estan reservant la nova versió d'aquell producte per vendre-la més endavant. O sigui, el fet de fer que el jugador, la persona que té aquesta màquina, sàpiga que cada any, com a mínim, o cada cert període de temps, ell se l'haurà d'anar canviant, se l'haurà d'anar renovant.
Sí, això és una mica... perquè a la teoria...
És així o no? És la sensació que dona sí, des de fora, però... el fet de dir, no, és que com que treuen tanta tecnologia tan seguida, pràcticament, dius, home, això jo no em crec que...
sí, però
sí o no?
Una cosa és que apareixen noves targetes o nous chips o noves plaques doncs, cada 3-4 mesos. Una altra cosa és la vida útil d'aquesta targeta gràfica. Jo tinc una GeForce, que és una targeta d'NVIDIA, que me la vaig comprar fa un parell d'anys i encara em dura. Això sí, des de fa 2 anys han tret 6-7 models diferents.
Fins ara també NVIDIA havia portat un cicle de renovació de productes de 6 mesos. Traien un producte, als 6 mesos el pujaven de freqüències, el feien tirar una mica més i passat l'any ja renovaven la línia sencera de producte. Llavors, més o menys d'aquesta manera també marquen que un producte és actual doncs, probablement durant el primer any i a partir d'aquí la gent ja veu que ni entra dintre dels productes que té aquest fabricant al mercat en aquell moment i llavors ja li entra les ganes una mica, tot i que sigui útil, com ha dit ell, bueno, la gent ja veu la necessitat d'alguna manera d'estar al dia, canviant
sí,
de nom.
Sí, però aquesta necessitat o la percepció que tenen els usuaris de canviar-se la targeta gràfica és quan veuen que els jocs actuals ja no es poden utilitzar, ja no hi poden jugar o van
més. És allò típic que la gent et diu, a veure, tu et compres un ordinador i no sé per què me'l compro perquè al cap d'un any ja no serveix de res, no?
És el
que
diu,
no serveix de res, però és que al cap d'un any ja n'hi ha algun de nou, però el que sempre s'espera a l'ordinador més nou tampoc se l'acaba comprant mai, perquè és clar, si sempre diu, no, és que estic esperant que d'aquí a un any sortirà una targeta molt bona o sortirà un ordinador molt ràpid que tal. Sí, però és que al cap de l'any, quan aquell hi sigui, sabran que al cap d'un any més n'hi haurà un altre, no?
Però això amb el PC no només passa amb els jocs, sinó que també passa amb gent que no juga, eh?
No, amb gent que no juga, sí, evidentment, tot, eh? Amb aplicacions. Estem parlant d'això de l'obsolescència dels productes, no? Doncs es fan obsolets relativament aviat.
Hi ha molta gent que de vegades et demana consell per comprar un ordinador i que et diu, no, jo vull que em duri molts anys aquest ordinador i que sigui vigent aquests anys i de vegades creuen que comprant el PC més potent en aquell moment aconseguiran que els duri molts anys, i no és veritat. O sigui, qualsevol gamma, tota la gamma de PC actual avui serà obsolet d'aquí 2-3 anys segur, tot i que compres el més petit o el més gran. Tindràs més prestacions durant tot aquest temps, però acabarà sent obsolet el més car i el més senzill.
Bueno, això és relatiu, depèn del que l'utilitzis. Home, si estem parlant de jocs, sí que t'has d'actualitzar un cop l'any.
Home, vaja, hi ha molts Game Masters aquí en el programa que estan jugant amb Spectrums, amb MSX, i estan jugant amb Amigues, i estan Commodore 64 i està la mar de contents.
Con Amiga, perfectamente, lógicamente, ¿no? Un ordenador que no se cuelga, pues siempre ayuda. De todas maneras, no es lo mismo utilizar lo que comentáis, un PC, pues para ofimática, por ejemplo, para hacer trabajos que te puede durar años y años, ¿vale? A un PC que dices, bueno, pasamos de Quake a Half-Life 2. El PC con el Quake Arena podrá, pero le pones un Half-Life 2 y va a decir, como cierto humorista, no pido.
Sí, exacto.
Es que es así, o sea...
This is NATO Defense Headquarters, the Battalion 5. Do you read me?
Game over.
Roger. Enemy tanks patrolling that sector. Battle stations.
Gotcha, leader. This is 24. Charlie's coming in the back.
Estem a Ona Catalana, arreu de Catalunya i Andorra parlant sobre videojocs. Això és el Game Over i avui el que fem és tractar sobre l'univers en 3 dimensions. És, vaja, una de les notícies de més actualitat en aquests moments en el món dels ordinadors. Com comentàvem la setmana passada quan estàvem preparant el reportatge amb en Martí, els fòrums estan bullint amb aquest tema i és la lluita entre doncs, aquests dos grans jocs, no? que són els dos grans jocs que s'esperen en aquests moments en el mercat que tenen doncs, aquesta característica de ser doncs, FPS, no? Això de dir aquests jocs d'acció en primera persona, en el que tu doncs, et veus en primera persona i estàs interactuant en una mena d'escenari en el que seria una pseudo-realitat virtual. Són dos jocs que un es diu Half-Life 2 i l'altre es diu Doom 3, que a més doncs, porten també una lluita darrere entre dues marques, dues o les dues marques en aquests moments de targetes, que són ATI i NVIDIA. És real aquesta lluita que hi ha en aquests moments entre aquests dos jocs i aquestes dues marques? O sigui, les marques s'han posicionat també cadascuna per un joc o els jocs s'han posicionat cadascuna per les marques?
Evidentment, cada marca s'ha posicionat en la que sap que el seu joc rendirà millor. Això passa sempre.
O sigui, perquè ens entenguem, la màquina delimita el joc o és el joc el que fa que la màquina tingui unes característiques concretes? O sigui, són els programadors del joc els que se'n van a casa de la gent d'NVIDIA o la gent d'ATI i els diuen, senyors, farem un joc que tingui aquestes característiques, per tant, farem aquesta targeta que s'adapti o necessitaríem que la targeta s'adaptés a això perquè el joc tingués el màxim rendiment possible. O no, és al revés, és allò de dir, tenim aquesta targeta que pot fer totes aquestes coses noves, si vostès introdueixen tot això en el seu joc, podran treure el màxim rendiment d'aquesta targeta. Se sap si és abans l'ou o la gallina o no?
Jo crec que va començar als inicis més així. És en plan, jo tinc una targeta que és capaç de fer això, quan va sortir 3DFX, i va tenir que potenciar una mica el desenvolupament de la gent que estava acostumada a programar en 2D, sense textures, sense filtrats, sense coses estranyes, com pensaven ells en aquell moment, i va venir Voodoo i va dir a 3DFX i va dir, escolta, jo tinc un producte que és capaç de fer això, has d'aprendre a programar. Però ara jo crec que s'ha girat. O sigui, el tema és, existeixen dues plataformes de manera d'ensenyar els gràfics. Un és DirectX de Microsoft i l'altre és OpenGL, que són les APIs que n'hi diuen. Llavors el tema és el desenvolupador escull i diu, jo faré un joc basat en l'API tal. Llavors, ell ja sap que teòricament els fabricants, tant ATI com NVIDIA, han tingut que optimitzar el seu core, el seu motor gràfic, perquè rendeixi bé en les dues plataformes. I la lluita està en qui aconsegueix que rendeixi millor en una, en l'altra, o a ser possible en les dues.
El que a mi em sorprèn més, d'entrada, és que hi ha aquesta... O sigui, això, com ho definiria concretament? O sigui, que el mercat s'hagi dividit en dos, d'alguna manera, no? O sigui, que hi hagi dos grans caps en un mercat en el que fa temps semblava que n'hi havia molts més, no? S'ha quedat gent pel camí o no? O sempre en realitat ha sigut l'origen el mateix i el que passa que, com que hi havia molts noms diferents i moltes marques diferents, ens feien sentir que teníem molta més capacitat de triar a l'hora de comprar. I ara, en realitat, el que s'han quedat són les dues grans marques. Com funciona això?
Bueno, les batalles van començar... O sigui, hi havia un únic desenvolupador 3D, que era 3DFX. Després van començar a intentar diverses companyies ficar-se a barallar-se amb ells. El tema va durar bastant, fins al Voodoo 2, que va sortir NVIDIA amb el TNT. A partir d'aquí va començar una mica la batalla NVIDIA 3DFX. He dit ATI o he dit NVIDIA?
NVIDIA.
NVIDIA.
Va arribar un punt que va començar ATI també a fer alguna coseta. També va aparèixer Matrox, amb un semifiasco que no va acabar de tirar del tot.
Les Millennium, te referes?
Les Millennium. Bueno, antes hubo la Mystic.
La Mystic 3D, no?
La Mystic 3D.
Tot això estem parlant de plaques, eh? Plaques de...
Targetes gràfiques,
acceleradores.
Fabricants i models.
Molt bé.
I llavors doncs, va arribar un punt que NVIDIA va aconseguir nom, va aconseguir que la gent coneixés el nom dels seus chips i que tothom comencés a comprar NVIDIA, fins que van acabar absorbint a 3DFX, perquè cadascú va escollir un camí. No existia tan clarament com ara les APIs grans. El DirectX anaven per la versió 6, que no acabava de ser un estàndard molt bo, i 3DFX va seguir un camí, que se'n va anar a l'anti-aliasing, que és un efecte 3D que intenta minimitzar l'efecte escala de quan juntes polígons, explicar-ho així de forma fàcil, i NVIDIA se'n va anar a l'altre costat, se'n van aconseguir els 32 bits de color. Es veu que la gent va escollir seguir NVIDIA i 3DFX va acabar absorbida.
I sobretot perquè Nvidia va treure grans productes comercials com els TNT, que estaven un preu molt assequible també per la gent.
Jo sempre faig l'equivalent, tot i que sé que no ho és i que és molt llunyà, en el món de les consoles. O sigui, les targes aquestes, la forma de vendre-les, o sigui, el merchandising amb el que les venen, la publicitat, les caixes amb les que t'ho venen, sí. És com si fos un producte acabat, no? Tu et compres aquella targa perquè et podrà fer tot allò. D'acord que no és com si et compressis una PlayStation 2 perquè ja tens tot l'aparell i està sencer, allò ho has d'aplicar en un ordinador. Però sí que a l'hora de presentar-ho s'han com unificat, unificat, no? Una mica la forma de compra.
És el que diu, sembla que et venguin ja una consola.
Exactament.
O sigui, tu compres això i et podràs jugar aquests jocs així.
És que no tindria sentit que comprés una targeta gràfica d'aquest tipus una persona que no va jugar. O sigui, el que té un ordinador i a més vol jugar, l'ordinador el compres amb una targeta gràfica senzilla de sèrie o no li poses de moment... I compres una gràfica en el moment que vols jugar i ja delimites pues, fins on arribaràs quan compres aquesta gràfica. Per això sembla que sigui un producte únic. O sigui, el PC és la base i tu compres la targeta depèn del que et vulguis gastar i on vulguis arribar amb ella.
Precisamente hablando de tarjetas, yo creo que un poco condicionan los juegos, ¿no? Porque muchas veces lo que comentamos Arnau y yo el otro día, así hablando extraoficialmente, era que, bueno, te compras, por ejemplo, una tarjeta más o menos reciente, y seguramente es un bundle, o sea, un pack con la tarjeta, su cajita y todo, que no es OEM, que viene dentro de una bolsa de aluminio y ya está. Te viene pues con algún juego, alguna utilidad, alguna aplicación. Porque te viene, claro, ahí te viene con, por ejemplo, leas un Half-Life 2, digamos, imaginemos que ya ha salido a la venta, etcétera, etcétera, te vendrá una versión específica, pues te compras una Radeon 9800, pues te viene específicamente optimizado para Radeon 9800. A lo mejor te compras una GeForce FX 5900 y te viene, pues, pongamos un Doom 3 optimizado para ella, ¿no? ¿Hasta qué punto les sale rentable a las compañías programar un motor 3D que simplemente vaya en esa tarjeta? O sea, ¿realmente les hará cuenta a las compañías?
No, Half-Life 2 està programant en principi pels DirectX 9, que és una aplicació, com abans han dit. Ha sigut Nvidia, que no, al principi no li interessava massa aquest estàndard i volia ser Nvidia que allò posés en el mercat un estàndard propi. Això és veritat o no?
Sí, més o menys sí.
I en principi, Atic també ha posat molts quilos per promocionar també el Half-Life 2. De cara a dir, amb aquest joc anirà molt bé amb les meves targetes gràfiques. Però a Nvidia també li interessa moltíssim el joc Half-Life 2. I va que a ti també li interessa que el Doom 3 funcioni molt bé.
Però a veure, una pregunta d'una persona que no té PC. Jo si per exemple em compres ara un PC, sí? Última generació, i em decideixo per una de les dues plaques. Quan faig això i quan tinc a casa el meu PC, hi ha algun joc que no podré córrer?
No, en principi tots, qualsevol gràfica pots utilitzar tots els jocs d'actualitat.
Llavors...
No hi ha incompatibilitat.
Suposo que deu ser més una qüestió de rendiment.
Però aquest rendiment és tan important perquè et decantis per jugar... O sigui, hi ha molta diferència?
Hombre, de tener que jugar en un juego a lo mejor a resolución de 1600x1200 y a lo mejor el mismo juego en otro tipo de tarjeta tienes, en teoría, más potente, tienes que bajarlo de resolución a 1280x1024 habiendo pagado incluso más por ella. Esto
yo creo
así,
que más grave que la resolución es que te pierdas ciertos efectos gráficos. O sea, ahora está llegando
a tiempo real y todo esto.
Claro.
O sigui, pot ser que realment et perdis certs efectes amb una targeta o amb una altra?
Sí, clar, evidentment. Si tu no et compres una targeta que suporti DirectX 9, tu quan juguis a un joc
DirectX 9... No, evidentment, però si et compres 9, una de les dues d'última generació, tant d'Ati com d'Nvidia.
Bueno, llavors no és
diferències
tant... Serà diferència de rendiment. Potser amb un efecte que tindria que ser molt nítid el veuràs una mica més borrós perquè la precisió la baixa de color perquè corri més, però en principi si agafes última gamma l'única diferència és que amb un joc concret una correria bastant més que l'altra.
I pot passar dintre d'un futur que els jocs siguin incompatibles, que s'hagi partit el compatible entre cometes i s'hagin fet dos ordinadors diferents? Pot passar això?
En teoria no hauria de passar perquè, bueno, per això estan els estàndards el DirectX i l'OpenGL i és, diguem, un punt mitjà per on han de passar, és la comunicació entre la targeta gràfica i el joc i és un llenguatge que ha d'entendre tant el joc com la targeta gràfica i no parla, diguem, la targeta gràfica amb el joc directament. Passa tot per mitjà d'això I és el que fa que no hi hagi aquestes incompatibilitats i que de cara a un futur pues, tot sigui així una mica d'ordre. Battle 1, fight! Super!
You win! Game over!
Sí senyor, avui un game over complex, intens, perquè és un tema que està de moltíssima actualitat, però és un tema complicat, és un tema molt tècnic en el que doncs, ens ha agradat poder portar avui autèntics experts perquè ens expliquin realment les coses tal com són. A veure, situant-nos una mica en el panorama internacional a nivell de l'estat espanyol i de Catalunya concretament, com estem nosaltres? O sigui, estem allò que sempre es diu, oh, és que aquí estem fatal, no? Quan es parla de videojocs, estem a la cua del món. És així també en aquest tema o la cosa és més estàndard i quan surt a l'altra banda de l'Atlàntic també la tenim aquí al moment?
Home, el tema de traducció triga lo seu. El que passa és que en Hart no, en Hart arriba relativament un mes més tard que als Estats Units. Però la traducció dels jocs, n'hi ha alguns que fan llançaments mundials, però n'hi ha altres que...
L'origen de la tecnologia, per tant, és als Estats Units, en aquest cas?
Bueno, diuen que el disseny sí, però la fabricació normalment és Taiwan.
Evidentment, pràcticament tot.
El 99% és Taiwan.
Pràcticament tot és a Taiwan.
Aquest programa, per exemple, es fa a Taiwan.
I s'emet per tot Catalunya, sí, eh? Per tant, o sigui que estaríem a la cua, però no tant, tampoc. O sigui, en què ens diferenciem nosaltres de la resta del món?
Bueno, probablement és que la tecnologia, la part de hardware i la part de soft, el llançament primer on es pot comprar primer és al Japó. Va per blocs, o sigui, primer és el Japó, després als Estats Units probablement i després a Europa. I a nivell d'Europa aquí ens arribarà pràcticament al mateix moment a tota Europa. Les marques distribueixen això per tres blocs.
I també és veritat que aquí, bueno, tant a Catalunya com a l'estat espanyol tenim una renda per càpita menor, per tant les targetes gràfiques aquestes, les últimes, que ens costen doncs, 600 euros, doncs... Hem de fer un esforç més gran que la resta del món per comprar-les.
Per tant, hi ha menys vendes, no?
Sí, sí, sí. Tant en videojocs com en targetes gràfiques,
A ver, pongamos, por ejemplo, un mes, medio mes o más. Porque los chips es en Force 3 Pro, ¿cuántos meses han tardado en llegar aquí?
No han llegado. Bueno, en Force 3 Pro
se
no han llegado.
Se pueden encontrar ya por aquí, pero teóricamente, de una manera muy importación paralela o algo. ¿Cuánto hace están en Japón?
Llevan algo de tiempo trabajando con... Bueno, hay una marca de placas base que sí que lo está vendiendo este chipset, pero el resto de fabricantes lo tienen parado ahora mismo porque tiene un problema. De hecho, el chipset este. En el resto de placas creo que trabajan todos de la misma manera. Primero Japón, después Estados Unidos, luego Europa y llega aquí. Probablemente aquí cueste más irse a gama muy alta por renta per cápita, pero a nivel de tiempos estamos igual que Europa.
Uh-huh. Noticies3D.com, que és la pàgina que vosaltres vau fundar i en la que vosaltres doncs, participeu activament diàriament en el seu manteniment i en tots els seus continguts, com elaboreu vosaltres un anàlisi? Com feu vosaltres un test? O sigui, vosaltres us arriba, teniu la placa en qüestió, teniu la targeta en qüestió i llavors la proveu amb diversos sistemes. Com són els anàlisis que nosaltres podem trobar en la vostra pàgina? Més que res, també com els feu, perquè és la curiositat, no? De quan et llegeixes dius, a veure, com ho han fet això, aquesta gent, no? Com han tret tota aquesta quantitat de dades?
És una mica el resum del que hem dit abans, no? Uh-huh. Sí, la targeta normalment ens l'envien directament normalment de Taiwan, això ho sap més el Víctor, que és qui demana els samples. Que...
Per tant, la primícia la teniu vosaltres.
Intentem tindre-ho. De vegades costa, per exemple, ara hem aconseguit un Athlon 64 i sabem que hi ha molt poquets per aquí, per Espanya, no sé si haurem... A la premsa encara no ha sortit cap, però bueno, tenim relació directa amb Taiwan perquè aquí a Espanya i Holanda, que és la central de distribució de tecnologia en Europa, tampoc és fàcil de trobar-ho ràpid. Ens arriba de Taiwan i a partir d'aquí bueno, intentem analitzar-ho. De vegades tenim problemes que t'arriba un producte que necessita d'un altre per rendir correctament. Això fa enredar-hi també la presentació d'aquests articles. Però bueno, és un conjunt d'actuacions. Primer et parles amb el fabricant, et diu el que necessites, t'ho fan arribar, fas totes les proves, redactes, bueno, com hem dit abans, el tema físic del producte, proves, conclusions... I després, bueno, també repassem una mica de no patinar, compares una mica d'Estats Units a altres webs en anglès, què han dit a veure si
t'estàs... A veure què ha sortit.
A veure si t'has anat molt de lo que diu tothom d'aquest mateix producte, que tampoc pots treure una cosa molt, molt rara que digues, bueno, igual t'has equivocat tu, que també pot passar.
Sí. Suposo que al principi de Notícies 3D devia ser molt difícil contactar amb els fabricants de targetes, aconseguir les targetes gratis, vaja. Que no,
de fet, al principi ho compràvem nosaltres. Exacte, directament.
O si no, arribava i ho tenies que tornar.
Mhm. Ja com a mínim ja tenim uns contactes, us envien ja el hardware.
Clar, perquè ara els interessa.
Vull dir, no, però això és molt difícil, eh?
Sí, sí, no,
és el que dèiem abans del prestigi, no? De tenir-lo, no tenir-lo, i un pas molt important.
És com ho he venut, amb les visites al portal o...
Clar, tu has de començar dient, mira, sóc un espanyolet que té aquí una pàgina molt maca i que ens farem grans i tal, i curiosament va ser Ati el primer que ens va enviar una targeta gràfica.
Amb una Rage 128.
Rage Pro 128.
De totes maneres, estem segurs que això no es correspon a que hi hagi millors crítiques cap a Ati que cap a d'altres.
Ara faré d'advocat del diable. Si teniu algunes... allò, us afavoreixen d'alguna manera perquè analitzeu d'una manera o altra una targeta o Nvidia Ati?
No,
tenen bastant de compte amb això perquè... Vale. Algú li han intentat fer i ha fet un editorial que els ha deixat de cap per avall.
Algun pernil que us envien? O...
No, que va.
D'això no en saben a Taiwan, eh?
Exacte, a Taiwan no crec que el pernil de Nadal...
Ni de jugos ni de vins no hi entenen gaire.
El tinguin molt clar. A veure, si vosaltres haguéssiu de recomanar en aquests moments als oients una targa, per on us decantaríeu? Quina recomanaríeu?
Home, jo personalment, si busques preu rendiment, jo agafaria una Ati 9600 Pro.
La veritat que m'he recomanat també, menys mal.
O la que està a punt de sortir, la que vaig anar a la presentació jo fa dues setmanes, la 9500 XT. Serà un pèl més cara, però jo crec que és una targeta que pel preu que pagues tindrà una durabilitat bastant, bastant llarga.
I quan val?
Està previst 200 euros més IVA al preu oficial Ati, però els integradors, Sapphire, Power Color, normalment baixes una mica el preu. Jo crec que per uns 180 euros es trobarà.
I a veure, per anar tancant ja el tema, perquè ens queden pocs minutets de la tertúlia, per on veieu vosaltres el futur de tots aquests sistemes? O sigui, estem intentant reproduir una realitat, entre cometes, virtual a la pantalla, cada vegada més realista, amb molta més definició, cada vegada més polígons, cada vegada més efectes. Per on ens portarà el futur? Arribarem a veure una realitat virtual en la que ens sigui molt difícil o com a mínim complicat poder distingir visualment, ja no parlem dels altres sentits, sinó visualment, la realitat del que estem veient a la pantalla?
Ara per ara, de fet, hi ha moltes pel·lícules que veiem, bueno, renderitzats, que són imatges digitals fetes per ordinador també, i molts cops no es nota una pel·lícula. Titanic, per exemple, veus el vaixell i saps que no existeix aquest vaixell. Quina diferència hi ha entre un renderitzat, o sigui, fer aquestes imatges i les d'ordinador per un joc, que per fer, per exemple, Titanic feien falta no sé quants ordinadors treballant en Linux, una sèrie d'hores determinades, en paral·lel tot ells, i probablement per fer 20 minuts de pel·lícula necessites 10, 15, 20, 30 hores, no se sap quantes hores. Després ho reprodueixen a velocitat normal i surt la pel·lícula. Llavors el que han d'aconseguir és potenciar tant el processador de l'ordinador com la targeta gràfica perquè agafi aquests ordinadors treballant moltíssimes hores, o sigui...
I perquè tot això sigui interactiu, a més, o sigui, que tu puguis girar-te cap a un costat i cap a l'altre i tot allò actuï al moment, no? Una pel·lícula, clar, queda feta i allà està. Però si tu tens, no sé, les típiques ulleres de realitat virtual que ens venen des de sempre, no? I t'estàs movent, en aquell moment tu et mous i mires a dalt, a baix, per tant, tot l'entorn ha d'evolucionar en la mesura que tu et vas movent d'un costat a l'altre.
És qüestió de potència, només és... Arribar s'arribarà.
Sí, però tu pensa que ara mateix estem renderitzant 500.000 de polígons per segon. Half-Life 2 està entre 500.000 i 600.000. Al començament movien 1.000 polígons, les Voodoo. Mm-hmm. Compte quants anys fa i el que hem progressat. Jo crec que falten... Van dir que són 90 milions de polígons per segon per reproduir una escena tal com la veus tu. De 700.000 a 90 milions falten uns quants anys.
Falten uns quants anys. De totes maneres, aquests avanços normalment acostumen a ser més aviat exponencials, no? Tampoc són directament...
No passes de 700 a 800, passes a lo mejor de 700 a 2 milions, de 2 milions a...
O sigui, que potser ho veurem.
Vaja, de Notícies 3D.com ens diuen que
sí. Jo segurament, tu a tu edat, Albert, ja no.
Un dia o altre. Fem una petita pausa, estem a Game Over, estem a Ona Catalana parlant sobre videojocs, avui parlant sobre les targetes 3D i tot aquest univers dels jocs jocs en tres dimensions que està en aquests moments de tanta actualitat, sobretot a causa d'aquests dos grans jocs que estan a punt de sortir, com són Half-Life 2 i Doom 3. Game over.